Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No,
per això t'he dit, jo parlo de l'acte del partit, que jo l'última informació que sé, que és la que ha dit el Feijóo públicament, és que és un acte del partit obert a totes les persones que vulguin assistir-hi i que comparteixin, doncs, aquest constitucionalisme al qual ell va fer referència, on deixarà molt clara quina és la posició del Partit Popular en relació a l'amnistia que demana Puigdemont, que és qui la posa sobre la taula, perquè qui fa una conferència, una intervenció dimarts passat, dient nosaltres posem com a condició sine qua non per arribar a seure a una a taula per parlar d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, l'amnistia. Això ho fa el senyor Puigdemont. No ho fa ni el Partit Popular, ni Alberto Núñez Feijóo, ho fa el senyor Puigdemont. Per tant, el senyor Puigdemont és qui posa aquest tema sobre la taula. I Alberto Núñez Feijóo, amb aquest acte del dia 24 de partit, el que farà serà deixar molt clara quina és la posició del Partit Popular en relació a allò que planteja a l'independentisme i, en aquest cas, el senyor Puigdemont des de Waterloo. Una cosa no té res a veure amb que ell faci el discurs d'investidura que ha de fer, que és la de presentació del programa per Espanya, perquè ell es presenta una investidura per ser president del govern, on parlarà de tots els temes que des del 23 de juliol no estem parlant, que són els problemes reals que tenen tots els espanyols i que tenim tots nosaltres, i també incloc tot el tema de la igualtat, perquè portem des del 23 de juliol que hi haurà unes eleccions sense parlar de què farem per lluitar contra la pobresa estructural que tenim a Espanya, sense parlar de què farem per resoldre els problemes d'habitatge que ara el David posava sobre la taula. De tot això ningú en parla. Bueno, doncs el programa que presentarà Núñez Feijóo sí que hi parlarà, i tant, i explicarà quina és la seva posició i les seves propostes per millorar la qualitat de vida de tots els espanyols. I ara una cosa molt ràpida, i tornem al mateix, em sap greu, però tornem al mateix, al David. Parlava, bueno, li tenia un odi important a Aznar, i això ha quedat demostrat, i el feia també el responsable de tots els mals. Mira, habitatge, servei, i tu has sigut diputat al Parlament de Catalunya, David?
Sí, tant.
Habitatge, serveis socials, salut, educació, tot competències traspassades a les comunitats autònomes, tot. Competències traspassades a les comunitats autònomes. Em pots dir qui ha fet el govern de Catalunya dels últims 25 anys per lluitar contra la pobresa estructural que tenim a Catalunya, que cada dia és més alta? Qui ha fet els governs de la Generalitat de Catalunya per millorar en tema de salut, d'educació, de serveis socials, quan la llei de dependència on va més retrasada és a la Comunitat Autònoma de Catalunya?
Però per tant, diré que la major potser, retallada en aquest país en salut,
no
en educació,
fora,
en ensenyament i en serveis socials
la va fer
el PP
català
en Convergència i Unió entre l'any 2010 i 2012. Una serralada de 5.300 milions dels pressupostos públics. Qui més ha retallat? Jo no sóc el govern, ni mai he estat el govern. També ho saps, i jo estic completament a favor de parlar d'això, però els problemes de la gent, igual que deia les Neus, que no podem parlar absoluts, hi ha molts problemes, i per mi jo tinc molts problemes, com tothom, però jo també tinc un, i crec que és un problema estès en la societat catalana, molt estès, no dic a tothom, que fa 6 anys al cor de la Unió Europea tinguem un president de la Generalitat a l'exili. I la metàfora és que per una vegada tots diuen el mateix, tant PP com PSOE, que la governabilitat, quina paradoxa, de l'estat espanyol, del regne d'Espanya, s'estigui discutint a milers de quilòmetres perquè hi ha un president que va guanyar les eleccions.
Ex-president.
No, perdona, si sabessis quin és el protocol en aquest país del tractament del tractament protocolari, el president Montilla, és el president Maragall, l'únic que no ho és el president Pujol, perquè li vam retirar amb raó, que va fer la confessió.
Que torni, que es presenti i que la justícia
derimeixi
les responsabilitats que va tenir.
I no el van deixar ser president.
No, que torni i que es presenti davant de la justícia.
La teva proposta, que jo dic,
és el que sempre he demanat jo a Carles Puigdemont, que torni i es presenti davant de la justícia.
I tu la proposta que li he demanat, que compleixi, que el condemnin a 12 anys de presó, com li
jo demanen? No sé què el condemnaran, jo no sóc jutge. Bueno, ni la justícia depèn de cap de nosaltres. La justícia derivarà el que hagi de respondre amb el que va fer. Però que vingui i que respongui davant de la justícia. com han fet altres persones que van participar en l'intent de cop d'estat.
I les 4.200 persones el mateix.
Que ho facin.
És a dir, que Mas-Colell...
Intent de cop d'estat, perdona, és que com que repetim paraules que crec que són massa gruixudes pel que va passar, això d'intent de cop d'estat ho treus de la sentència del Suprem?
No, jo l'intent de cop d'estat és com
tu.
Defineixo el que van intentar fer els independentistes, que van desafiar, a l'estat de dret.
Però hi ha sentència,
vale,
ho saps.
I que se van saltar així a la seva memòria la
perfecte,
sentència.
I no parla d'intent de cop d'estat.
Bueno, doncs ja està, els jutges han dit el que havien de dir.
Vaig a citar la sentència
respecto
de memòria. No le corresponde a las instancias judiciales dar soluciones polítiques a un problema de ondas raïces històriques. Això diu el senyor Marchena de puny.
Està molt bé, però que vingui...
Doncs qui li dona solució política,
cosa que ja havia
a un problema històric?
Doncs si vol solució política, primer que es presenti a la justícia.
La presó no és cap solució política, és una
primer que es presenti a la justícia. Que la justícia denimeixi les seves responsabilitats i després...
La justícia de part.
I després, que jo no hi estic d'acord, però després intenta trobar una solució política. Però no te saltis, t'has saltat la llei. A més, has fet alarde de que te la saltaves, que aquells tuits amb aquelles fotos, amb totes aquelles coses on li deien que s'estava saltant la llei. Doncs si t'has saltat la llei, com que tots som iguals,
en les mismas circunstàncies haria lo mismo. Milans del Bosch, indultat, alliberat, i encara va cobrar la màxima pensió militar fins l'últim dia de les seves vides.
Són les 10 i 5.
I l'indult d'armada, 3/4 del mateix. Sou d'una doble llei que es pervera.
Després, Tomàs, deixa'm dir una cosa, que és que, com va passar ja a Tarragona i com ha passat també a les zones de Lleida i Girona, que és el tema de les alarmes aquestes de la sirena, la protecció civil, d'aquest simulacre. Ho dic perquè hi ha molta gent que ni li sonarà el mòbil. Clar, és a dir, si voleu que us soni el simulacre, o si voleu que si algun dia realment Protecció Civil ens hagi d'alertar d'alguna cosa, heu de fer que el zapatòfono estigui connectat. Això, per tant, heu d'anar, els que tingueu un iPhone, heu d'anar a configuració, i a configuració us aneu després a notificacions. Val? I quan aneu a notificacions, aneu a baix de totes les notificacions i a baix de tot posa preavisos de protecció civil. I us donareu que la majoria de gent no el té activat.
Jo no el tenia activat, l'he activat perquè t'he escoltat avui donant aquestes instruccions.
Sí, sí, sí. Tu tens... Fes-ho.
A veure... Torna-m'ho a dir.
Sí, aviam, sí, una candidata... No.
Però és que l'altra vegada que ho van fer, jo ho vaig rebre.
Ah, vas pitar.
A Girona ja ho han fet una vegada i a mi em va pitar.
Tu vas rebre, ja,
va pitar.
Per tant, això vol dir que ho tens activat.
Ah, doncs ja ho tinc activat. Jo aquella vegada que ho van fer, fa uns mesos, a mi em va pitar i dues vegades.
Val, no, és que hi ha gent que diu que, per exemple, que es veu que ho ha rebut i que li han fotut un ensurt, que es veu que...
Per tant, jo ho dec tenir activat.
Suposo.
Una pregunta, amb la gent gran que viu en aquesta escletxa digital, és a dir,
sí,
que no estan
digitalitzats, no,
com ho fa això, Emergències?
Ara tornarem d'aquí un moment perquè no té resposta al que la pregunta és un llibre retòric. Un segon, sisplau.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gov.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit. De Laboratoris Ern.
Blanes es transforma de nou en ciutat romana. Del 22 al 24 de setembre tornen les jornades Blanda Blandae. Reviu els costums i les tradicions de la societat romana. Prepara't amb tota la família per gaudir de ple d'espectacles en viu arran de mar. Blanda Romana Est. Més informació a blanes.cat/jornadesromanes.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Garay i els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i David Fernández. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Per cert, l'Audiència Nacional ha obert diligències per determinar si els CDRs estan al darrere de l'intent de sabotatge a la Vuelta Ciclista. Recordem que es van detenir quatre persones acusades de voler abocar litres d'oli a la carretera per on havien de passar els corredors. Segons ha avançat El Mundo i ha pogut confirmar RAC1, el jutge justifica haver obert diligències perquè en les setmanes anteriors a la cursa els CDRs van animar el boicot de la prova esportiva a través de les xarxes. Considera que són fets molt greus i en què s'hi observa la voluntat de causar un dany a un nombre indeterminat de persones i que estava perfectament planificat i organitzat. Mentrestant, la Neus Tomàs volia dir alguna cosa, oi?
Sí, una precisió, perquè igual és per defecte professional, però jo crec que les paraules són importants. El llenguatge és important i hem de ser precisos, no? Llavors, quan es diu aquí que odiem o que hi ha un sentiment d'odi vers José María Aznar, en el meu cas, jo, és un sentiment que no tinc, personalment no tinc, i si no tens que el tinc, el intentaria combatre en el dia a dia, no només quan analitzo la política. Per tant, si anem a la RAE, que és voler-li algun mal a algú, jo no li vull cap mal a ningú. Discrepo, i molt, del senyor Aznar, com puc discrepar d'altra gent, però crec que odi no és la paraula. Crec que no és la paraula encertada, i a més crec que no ajuda en el dia a dia i tampoc en els debats públics. I respecte al pensament únic, doncs tampoc m'identifico, perquè la veritat, jo parlo per mi, amb el David, que som amics fa molts anys, en algunes coses estem d'acord, en altres no, amb el Joan fa molts anys també que ja ens coneixem i en algunes coses estem d'acord i en altres no. Per exemple, un tema com la llei del sí és sí, ell ho veu d'una manera i jo no ho veig, per exemple, algunes coses no les veig igual i podem estar d'acord amb la llei, però hi ha matisos que podem compartir i altres que no, i per tant jo crec que ni odi ni pensament únic. Es discrepa d'algunes de les posicions polítiques.
Això de l'odi i el pensament únic que feia referència a Concepció, la Conxita Baray, perdó. Ho dic perquè ara semblava entrar com que mencionaves
no,
el David.
No, perquè hi havia la pausa pel mig i no sé si és per sossegar una mica la taula, però vull dir que a mi són paraules que poden, que ja sé que són utilitzades habitualment, però que crec que com que ens dediquem a utilitzar les paraules, doncs és important també, és a dir, el llenguatge. I per tant, jo crec que això, l'odi com a tal, crec que no afavoreix en res a la vida, i per tant jo insisteixo, és un sentiment que ni tinc ni vull tenir. Jo el senyor Aznar, ni a ningú no li vull cap mal, discrepo d'ell i punt, i tampoc el pensament únic. I de fet, el no tenir pensament únic crec que és molt sa. I ja està.
Només un apunt en relació a això. És a dir, moltes vegades hi ha acusacions de pensament únic que no és que no siguin encertades perquè no hi ha pensament únic, sinó és que no es tracta de pensament, es tracta d'evidències úniques. És a dir, que la Terra rodona no és un pensament únic. És una validació científica per la qual fa que tots convenim que la Terra és rodona o ovalada, no plana.
Excepte un 20% als Estats Units que diu que és plana.
Exacte, d'acord? Però aleshores, de vegades se'ns acusa, passa molt a Catalunya, de pensament únic en relació a evidències. No és que sigui pensament únic. És a dir, que aquí hi va haver una policia que va colpejar de manera repressiva, amb excessiva força, a unes persones que estaven manifestant-se davant d'uns col·legis electorals, en una manifestació que en aquest cas consistia en posar unes butlletes en una urna, o que hi va haver unes mobilitzacions, que diu Aznar, davant de la Conselleria d'Economia, que en cap cas van intentar entrar a la Conselleria d'Economia amb un comportament sediciós. No és un pensament únic, és una evidència. No van intentar entrar a la Conselleria d'Economia, van manifestar-se davant de la Conselleria d'Economia, i això són evidències, no és pensament únic. És que ho vam veure tots.
La mateixa evidència que el 6 i el 7 de setembre del 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar coses que contravenien la llei, de la mateixa manera que és una evidència que l'1 d'octubre es va convocar un referèndum il·legal. La mateixa evidència, Joan, la mateixa, no?
Bé,
és la mateixa evidència. És una evidència real. L'1 d'octubre es va convocar un referèndum il·legal. És la mateixa evidència, sí?
Diguem,
per tant, a partir d'aquí, la policia judicial, en aquest cas, per un ordre judicial, actua en funció d'aquells que estan participant en un referèndum il·legal convocat
el dia 1 d'octubre. No, perquè hi va haver actuacions diferents en funció del cos policial.
El dia 1 d'octubre.
Hi va haver actuacions diferents respecte als...
Va haver-hi un cos que es va saltar totalment, allò que deia el mandat judicial, que van ser els Mossos d'Esquadra, que van mirar cap a un altre costat, i va tenir que actuar un altre cos policial. Però l'evidència que l'1 d'octubre es va convocar un referèndum il·legal, aquesta a mi tampoc me la pots.
No diu això la sentència...
No diu això la sentència que
absol categòricament. Exacte. El major Trapero. No, diu tot el contrari. I a més, fins i tot, recordareu, perquè clar, tot això ve d'antic, el fiscal Martínez Sol, que també va fer una... va dir que a les consultes democràtiques, i se'l van ventilar el 2013 fulminantment, fiscal general de Catalunya, i ja està. Jo crec que, amb caràcter general, els cops d'estat acostumen a treure urnes, no a posar-les.
És un quart i un minut d'onze. Aquest matí estem pendents del Tribunal Suprem perquè a les 10 havia de començar a reunir-se la sala que ha de decidir si tomba o no els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A les portes del Suprem tenim l'Arnau Manyer. Hola, Arnau!
Hola, bon dia. Sí, a les 10 hauria d'haver començat fa 16 minuts. De moment no tenim constància que aquesta sala tercera del Suprem hagi començat a reunir-se. En qualsevol cas, si no ho ha fet, ho faran els propers minuts per decidir què fa amb els indults de Cuixart i Sánchez. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. No tenim constància que hagi començat. Això no vol dir, insistim, que no hagi començat. Aquí tot és molt discret i, per tant, caldrà veure més endavant què decideixen. En principi, no serà una decisió ràpida. Ja us ho avancem. És a dir, la sala té altres temes sobre la taula, fins i tot en cas que arrenquin amb aquest tema dels indults, fins i tot en aquest cas tenen diversos passos. És a dir, primer s'ha de decidir si Vox i Ciutadans són competents per presentar aquests recursos contra els indults, i després ja, si de cas, mirarien o debatrien el fons de la qüestió. Per tant, en tot cas, pendents d'aquesta decisió al Suprem referent als indults dels Jordis, i també conscients que no serà una decisió definitiva. Sigui quina sigui, ho hem anat dient aquests dies, la decisió sempre es pot portar al Tribunal Constitucional.
Què creus?
Fa de mal dir, però és veritat que si tirem de precedents, al maig, diria que era, els indults de Forn, Rull i qui em deixo, Forcadell, en aquell cas el Suprem els va donar per bons. Veurem, la situació era molt diferent perquè en aquell cas a ells només els pesava sobre la sedició, que amb la reforma del Codi Penal havia desaparegut, i en aquest cas dels Jordis sí que Marchena encara els hi encoloma el nou delicte de desordres públics agreujats. Per tant, sí que corren el risc de tornar a la presó, sempre i quan això, el Suprem avui o aquests dies invalidi o sí, suspengui els indults que va impulsar el govern espanyol. Per tant, pendents, és difícil de dir. Però, home, jo diria que serà complicat que el Suprem tombi els indults que va impulsar la Moncloa.
Moltes gràcies. Que vagi bé, Arnau. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Un segon, deixeu-me dos minuts. Un segon, sisplau. Vinga.
RAC 1. Tornada de vacances i al supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost.
Fins al 18 de setembre, més de 500 articles amb la segona unitat al 50%. Hi trobaràs llet, conserves, llegums, fruits secs, begudes... Segona unitat amb el 50% de descompte.
Fes la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Plus Fresc, el súper que t'estima.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it!
Si tens ganes d'activar-te, tens ganes de dir. I si tens ganes de dir, significa que tens ganes d'espindir, body pump, barre fit, dir bootcamp, jambox, paddle, piscines, solariums i de tot el que tenim per motivar-te. No esperis més. Apunta't ara al dir i tindràs condicions especials d'inscripció. Dir, al gimnàs de Catalunya.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Aquest dissabte, gratis amb Expansión, curs de finances personals. Descobreixi com gestionar els seus diners per obtenir la màxima rendibilitat. Quines són les millors hipoteques per invertir en habitatge? Quins fons i dipòsits són els més rendibles? Aquest dissabte, primer lliurament del curs de finances personals gratis amb Expansión.
Aquest setembre, quan tornis a la platja, vine a Premià de Dalt, perquè t'espera el festival més important del Maresme. Ulisses Fest, el 15 i 16 de setembre al Parc de Can Vermunt, amb els concerts de Julieta, Els Amics de les Arts, Triquell, Stay Homes. Compra ja les teves entrades a premiadedalt.tiquetara.com. Ulisses Fest.
Batons.
Maure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Atenció, atenció. Simulacre de protecció civil. El proper dijous 14 de setembre al matí, els ciutadans del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental rebreu un missatge al mòbil amb aquest so. Es tracta d'un simulacre per provar les noves alertes de protecció civil. Atenció, atenció. Simulacre.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Extreme Barcelona. El 15, 16 i 17 de setembre arriba al Parc del Fòrum la més alta competició i espectacularitat del millor skate, BMX, scooter i breakdance. 15è aniversari de l'Extreme Barcelona. Vine i al·lucina. L'entrada és gratis. Tot un parc temàtic d'esports urbans, markets, food trucks, diversió i molta, molta festa. Extreme Barcelona.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Bueno, sí, Albert Sort, sí, és que m'acaba d'enviar el subdirector del Monarracó i diu que al Parlament Europeu hi ha un debat en aquest moment sobre el cas Rubiales. I, bueno, és que m'ha d'explicar moltes coses el Lluís Tobar des d'allà. Quan el tinguem, em aviseu, perquè el tema Rubiales en aquests moments ens porta a molts debats, perquè d'això ara s'estan... Jo crec que amb el tema del feminisme i el gran debat que hi va haver-hi sobre el Goril·les en la niebla de Luis Rubiales, ens ha portat a un debat que també és, per exemple, ha sortit que casualment, uns anys després, a l'octubre, ha aparegut casualment un vídeo d'Al Jazeera d'una dona que es manifestava presumptament l'1 d'octubre del 2017 fent-li un petó a la boca amb un policia. Sembla que el policia ha denunciat assetjament sexual per part de la dona. És clar, estàs en un moment que tot això ens porta cap a un gran debat. No em riguis, Joan Julivert, perquè et conec com estàs aquí ara, que ens porta cap a un gran debat, no? Que és la històrica relació entre home i dona, el feminisme d'ara i l'aprofitament d'una revolució tan important com és la del feminisme, utilitzada per un partidista.
Un reactiu. Jo crec que ahir vas tenir una magistrada, no?, que parlava d'aquest ús reactiu per part d'aquells que han tingut el privilegi de dominació d'uns sobre els altres en relació a la transformació, segurament la més important que hi està ben, que és la que representa el feminisme, que no diu una altra cosa, que és que les persones siguin tractades com a persones independentment del seu gènere. Bàsicament diu això, el feminisme. I aleshores, en aquesta situació de reacció, no és tant que el senyor policia se senti agredit sexualment per aquesta senyora, sinó que intenta ridiculitzar la transformació que representa el feminisme, a partir de situar-se en una situació en la qual la policia no està. Entre altres coses, perquè el policia envers la manifestant té una situació de poder o de l'ús de la força que és inversa a la senyora Jenny Hermoso quan rep el petó per part del seu cap, que és el president de la Federació Espanyola de Futbol, per qui treballa la senyora Jenny Hermoso quan es posa la samarreta de la selecció espanyola. Però no només hi ha aquesta situació de domini que està prevista en el nostre marc legal, sinó que també hi ha la situació de domini estructural de l'home sobre la dona, que no és de la dona sobre l'home, que és el cas del policia. En tot cas, jo de tot això que està passant, Jordi, faig una lectura molt positiva. I és que la prova que hi ha aquesta transformació capitalitzada pel feminisme és que hi ha aquesta reacció del policia. I és que hi ha tot aquest debat que no hi hagués estat fa només 5 o 10 anys en relació a un petó que un cap fa a la seva treballadora, en aquest cas la senyora Jenny Hermoso. Per tant, jo crec que estem fent passos de gegant i que la reacció, i dic reacció des del punt de vista reaccionari, que estem veient, per exemple, en aquest policia o en els discursos de Vox o en alguns discursos del Partit Popular, són la demostració de que efectivament s'estan fent passos de gegant. Els mateixos passos que s'ha fet en el futbol femení, que en 5 anys ha passat de jugar en camps plens de fang a ser campiones del món. En un país en què el futbol ha simbolitzat de manera molt especial el masclisme. Recordeu que en aquest país, i ho expliquen les mateixes futbolistes de la selecció espanyola, les noies que es dedicaven al futbol els deien perquè no et dediques al ballet, per exemple, coses d'aquestes. I jo recordo, i no fa tant de temps, que es deia, estan parlant de coses d'homes, incloent el futbol. Això eren coses d'homes. I això ha estat la definició d'aquest país. Per tant, que siguin campiones del món, que es muntin els pollastres, que es muntin perquè un cavernícola tracta com tracta a la seva treballadora, a mi em sembla que és un pas importantíssim.
Tenim una notícia última hora, que és que el món.cat acaba d'avançar que l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolar pels delictes de malversació i prevaricació. Encara no sabem la pena, però sí que el tribunal els condemna els dos perquè entén que se les van empescar per facilitar que el president Puigdemont tingués escorta a Bèlgica malgrat la negativa del Ministeri de l'Interior. La sentència dona per bona la tesi de la Fiscalia. La Fiscalia deia, recordem, que Miquel Buch va contractar Lluís Escolar com a assessor del Departament d'Interior per construir una coartada que li permetés viatjar a Brussel·les per protegir el president. Recordem que Puigdemont no disposa d'escorta oficial com la resta d'expresidents perquè el Ministeri de l'Interior, que hauria d'autoritzar el desplaçament d'agents a l'estranger per protegir-lo, ho impedeix. Neus.
Són 4 anys i mig de presó per l'exconseller Buch i 4 anys de presó per l'exsergent, el Lluís Escolar. I el que li és prevaricació, la Fiscalia demanava 6 anys per l'exconseller i 4 i mig pel mosso, per aquests delictes que comentaves, prevaricació i malversació. Amb aquesta condemna, doncs, el risc d'entrar a presó si els recursos que presenten les defenses no prosperen, doncs és alt. I a més, de les penes de presó, Buch i Escolar han estat condemnats a 9 anys d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics.
Déu-n'hi-do.
És un cas que entra en el recompte que l'altre dia el Xavier Antic parlava.
Entra el del Dom i els donava per fets, no?
I els donava per fets.
Uau.
Aleshores és... perquè estava un procés judicial obert.
4 anys i mig, em sembla.
No, és una mala notícia, una pèssima notícia.
Repeteixo la notícia que ha avançat al món.cat. L'Audiència de Barcelona condemna Miquel Buch, qui va ser conseller d'Interior, i el sergent dels Mossos, Lluís Escolar, per delictes de malversació i prevaricació. No sabem, val la pena ja el sabem quin és, l'ha dit la Neus Tomàs ara fa uns moments.
Bueno, l'he dit perquè l'Oriol Solé, que és el nostre de tribunals, m'ho ha passat.
No? Sí, sí, el Diari també ho té.
No tinc cap informació privilegiada,
és l'Oriol
que me l'ha passat.
Efectivament. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aviam, Lluís Tobar, bon dia. És que va en tren.
Hola, perdó, bon dia.
Vas en tren, no, Lluís?
Sí, em sentiu?
Sí, et sentim, el que passa que...
Estic tornant a Estrasburg.
Sí, sí, espera, fem una cosa. Anem amb una mica de delay. No et preocupis, jo et faig la pregunta i tu tira. La pregunta és la següent. Com és que... De què s'està parlant en aquests moments el Parlament Europeu que tingui a veure amb el cas Rubiales?
Doncs mira, és un debat que va ficar a l'agenda Esquerra Republicana i estan debatent els eurodiputats sobre la violència contra les dones, específicament a la celebració del Mundial de Futbol, a la final del Mundial de la FIFA i a l'acte de petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. És un debat, en principi, sense cap mena de resolució ni votació, però té la seva càrrega simbòlica que aquest cas i tot aquest rebombori doncs hagi arribat fins al Parlament Europeu.
Val. D'acord. Hi ha una altra història que em sembla que és... Perdona, és que m'estan enviant missatges per terra, mar i aire. Per cert, sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, que s'ha de votar dimarts que ve, aquest matí hem estat explicant que Suècia hi ha expressat dubtes. Tenim algun altre posicionament, Lluís?
Doncs mira, estem recostant en contacte amb les 27 capitals europees i, per exemple, Grècia o Itàlia són dos països que han dit que de moment no tenen una posició fixada, és a dir, que necessiten molta informació, que esperen explicacions per part del govern espanyol, però que de moment és massa d'hora per fixar una posició. Per tant, de moment, vist el que vam veure ahir de Suècia, no preveiem que de moment més països doncs facin una posició pública com la d'ahir de Suècia, que el cert és que va ser una mica una gerra d'aigua freda perquè va ser expressar públicament les reticències. Però de moment, per exemple, aquest matí fonts diplomàtiques gregues ens han dit que esperaran a veure com evoluciona el debat i les explicacions que dona el govern espanyol per fixar una posició.
Perdona, Lluís, en tot cas, què creus tu que pot passar dimarts de la setmana que ve? Puntada de peu cap endavant?
Mira, hi ha quatre escenaris, vale? Dos que són molt clars, que és que es voti i surti endavant, o que es voti i no surti, val? I després hi ha dues solucions una mica intermitges, que és que no hi hagi o que el govern espanyol no vegi unanimitat dins dels 27 i decideixi, abans de perdre una votació, posposar aquesta votació, és a dir, que no es voti res per tal de no perdre-ho, i aquí veurem quina és l'encaix que troba el govern espanyol, en forma de, doncs mira, surt i ven, per exemple, un acord polític per seguir-ne parlant, i per tant una pilota endavant. Per tant, serien aquests tres escenaris, o sí o que no, o si no hi ha consens directament no hi ha votació i s'articula algun discurs per intentar doncs, que això almenys no caigui i es segueixi parlant més endavant.
D'acord. Gràcies, Lluís Tobar, de tornar a Estrasburg. Que vagi bé. Fins ara.
Vale, gràcies.
Fins ara, que vagi bé. Lluís Tobar, són les 10:33 minuts. Sobre el primer tema que parlàvem, el tema Rubiales i el tema del feminisme que comentàvem i l'utilització que se'n fa. Per cert, jo que... digues, David, digues.
No, dic que crec que primer aclarir una cosa així ens traiem feina de sobre, que sí. És la denúncia d'aquest agent de policia no anirà enlloc, primer perquè està prescrit i segona perquè cap llei és retroactiva. Per tant, l'actual llei del CSI no es podria aplicar la segona, que estic completament d'acord amb el Joan, que forma part de la onada ultra, no?, contra el feminisme. No? I vull recordar que en els cossos policials, també com a anomalia democràtica, qui guanya les eleccions a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional no, són les barques blanques de Vox. A més d'un 50%.
Jussapol.
A més, Jussapol i la Guàrdia Civil, que és diferent perquè no tenen dret a sindicar-se, etcètera. No? Jo crec que forma part d'això i que és un insult a la intel·ligència, no? Però que forma part d'aquesta agenda ultra. I per contraposar-ho, que em sembla molt més interessant, ahir premi d'honor al Barça femení, al Parlament de Catalunya. Mentre van fent aquest soroll, van passant unes coses que van passant, no? I l'altre, el discurs ahir també de von der Leyen, que no va dir sí és sí, però va dir no és no, no? I va dir que era matèria pendent encara de dimensió, de dimensió europea. No, però tot poder, el feminisme és una revolució sense model, que deia la Fina Virulés, no qüestiona només, jo vaig aprendre a la facultat gràcies a la Maria José Izquierdo, que qüestiona una piràmide de poder, i no que la piràmide estigui ocupada per homes, que és com està, sinó la mateixa piràmide, la mateixa estructura desigual i antidemocràtica de poder. Però tota revolució contra els privilegis genera moltes resistències i la paraula exacta que ja s'ha dit, moltes reaccions per mantenir els privilegis.
No vull fer una pregunta sobre aquest tema que ara parlàvem. Efectivament està prescrita. Jo pregunto, això és una agressió sexual també que aquest, el que fa la dona amb el policia? Uau, quin silenci més meravellós.
Vols repetir això el que vaig dir la setmana passada?
No, pots el que vulguis, només faltaria. No, jo només pregunto si això és una agressió sexual o no.
És que el silenci que acabeu de fer per mi i jo la setmana passada deia és la hipocresia en relació a tot aquest tema. Si tu consideres que és...
Avui estàs dient que la gent és odiosa...
No, però si tu consideres que si tu defenses que només el sí és sí i que Luis Rubiales és agressió sexual a aquell petó, vale? Sí. Si es defensa això, també s'ha de defensar que independentment, que sigui un policia o no sigui un policia, si una dona fa el mateix amb un home i aquest home no consenteix, també ho hauria de ser.
Puc respondre perquè ho estic aprenent des de fa molts anys en el món del feminisme, jo també.
Ho hauria de ser, Ho dic, que això és amb la teoria aquesta. O si Rubiales hagués demanat perdó, que és el que dèiem la Sandeia o la setmana passada, ja no haguéssim arribat al tema de l'agressió.
Jo no soc tertulià, no, però com que n'estic aprenent i m'agrada fer classes i des que la meva estimada admirada...
Què defensem?
Boyard, t'ho dic, Natza Ferrer m'està educant, perquè jo vinc d'una època, com sempre dic, vinc d'un silenci on la meva mare feia... canviava quan el meu pare, com que no hi havia comandament a distància, el meu pare li deia a Roser canvia el canal, i el meu pare i la meva mare s'aixecava a canviar el canal, i per tant jo vinc d'aquella època com tanta altra gent. Per sort hi ha altra gent que no ho feia així, però a casa meva sí passava això. Què veig jo, que n'estem aprenent poc a poc, què veig? Que no podem comparar, ho sento, em sap molt greu dir-t'ho així, Conxi, que és, no podem separar que la normalitat és el que va passar a l'1 d'octubre. No estic parlant de perquè sigui un policia, no sigui un policia, m'és igual. La majoria de casos són al revés. Són homes que petonegen dones.
Sí,
llavors,
el
que fa la dona amb aquell home no em sembla bé. No em sembla bé, però per mi no és comparable, no està al mateix escenari.
Jo crec que no ho és, perquè a més el context és un context de violència policial extrema i entra més amb estratègies de desescalament. Sí, no hi ha desig sexual, òbviament, el que ja és evitar...
I al de Rubiales li donem fet que hi ha desig sexual?
No,
jo no
m'atreveixo tant,
però hi ha, i que Rubiales ha dimitit finalment, per cert, que la setmana passada quan estàvem aquí encara no havia dimitit. Finalment ha dimitit.
Però Concepció, és que jo crec que el silenci ha vingut perquè això s'ha d'explicar a vi. Perquè,
bueno,
efectivament...
d'explicar bé l'altre. No. Depèn de què opines sobre el Rubiales, s'ha d'explicar molt bé, Joan, que si no et diuen de tot.
No,
això
però
també t'ho dic, que jo ho he patit.
Quan dic que s'ha d'explicar bé, és en referència al que deia el Jordi, no? Aquesta reeducació, perquè la transformació feminista comporta una reeducació, perquè s'han normalitzat comportaments que no haurien d'haver estat mai normals, però que ho han estat, i durant molts de segles. I per tant són sistèmics. I aquest sistema el que diu és que hi ha una preponderància de l'home sobre la dona, sobre la dona, amb l'ús del cos de la dona com a element de violència, i per això es parla de violència sexual. I de fet, la mateixa llei de violència masclista sí que diferencia el fet que ho faci un home sobre una dona que una dona sobre un home, perquè efectivament, sistèmicament, les que han estat víctimes del domini dels uns sobre els altres han estat les dones, no han estat els homes. Aleshores, a la pregunta que feia el Jordi, i en relació al que deia el David, el que fa el senyor Rubiales sobre la senyora Jenny Hermoso, independentment de que hi hagués en aquell moment un desig sexual desenfrenat del senyor Rubiales, que no ho crec, o que potser sí, però me la pela, és, i això és el que és important, és l'ús de la sexualitat com a forma de control i domini de la dona per part d'un home que, a més, tenia poder sobre aquella dona. No només per ser dona, sinó per ser la seva treballadora. I la gran diferència és que la dona que té un policia armat, perquè està armat aquell policia, davant d'ella, no mostra una posició de cap domini. Perquè a mi m'agradaria recordar que aquest policia en qüestió està imputat per mala praxis policial en l'ús de la sí, força quan, i la violència.
Tot això per està tant, molt bé, però és que la llei tant, no et diu que ha de tenir un, una posició de poder, no te diu que ha de ser que n'és el jefe a la dona, no. La llei diu que les dones només el
les
sí
dones?
És sí.
Les dones?
No, no, però diu... No, no, però
les
ella,
dones? O sigui, no, no, és que això és important,
no,
les dones.
No, no, però la llei diu que només el sí és sí. Sí. Només el sí és sí. Per tant, si només el sí és sí, que jo no el comparteixo, aquesta llei, però si només el sí és sí, ens trobem en situacions que poden semblar molt surrealistes, però que es poden donar. I si realment volem la igualtat real, hem de partir de la base, perquè la definició primera que has fet del feminisme, que jo la comparteixo al 100%, que és que no hi hagi diferenciació en funció del gènere,
sí,
vale? Pues aquest exemple que ara, o aquest cas que estem parlant, no hi hauria d'haver diferenciació de gènere.
Concepció,
amb la
primera
passa,
part, igualtat...
després entrem amb lo de la dominació,
sí, saps què passa? Saps
el
què
poder,
passa?
Perquè el senyor Rubiales és la fiscalia l'acusada de les dues coses.
Saps què passa? Que la igualtat...
de les dues coses, que la... de la part del sí petó i de per, i d'aquest abús
però, Concepció,
de poder.
T'ho explicaré, coses, la igualtat, la igualtat no, no és... La igualtat mai no és descontextualitzada.
Hi ha molta hipocresia amb aquests temes.
La igualtat mai no és descontextualitzada. És a dir, tu el que m'estàs dient... Jo no sé si recordes que quan érem petits...
El no és no.
No sé si
aquí és on ens hauríem de situar.
Quan érem petits, en funció de la gradació d'edat, quan es feien curses, els nens petits els posava més endavant. I els nens grans més darrere. És a dir, se'ls donava un avantatge als petits perquè tenien, malgrat... És a dir, en prova de la igualtat, se'ls donava un avantatge als nens petits que tenien les cames més curtes. Tot i així, jo recordo
sí,
que era petit...
Discriminació positiva.
Ah, aquí està. Sí. En funció del context. Aleshores, quan es parla d'igualtat, no es pot separar les desigualtats estructurals que generarien, en el cas d'una igualtat plana com la que tu proposes, una desigualtat evident.
No, jo no proposo res.
I, per tant, el que fan les lleis és corregir.
El que dieu vosaltres en funció del que us convé.
No, no, però has parlat, has parlat.
És que és al·lucinant.
Has parlat que en pro de la igualtat, has parlat que en pro de la igualtat hi hagi un tracte de la violència de l'home vers la dona igual que de la dona vers l'home.
Saltant-se al context. No s'ha d'acceptar mai ni per un costat ni per l'altre.
No, ja, però
bueno, per mi la violència no és acceptable. Ni, o sigui, és que la violència no és acceptable. Que la meva premissa i el meu principi és que la violència no ha de ser acceptable. I, per tant, que hi ha més violència de l'home a la dona, jo això t'ho comparteixo, només faltaria. Però per mi no hi ha cap tipus de violència
acceptable. Jo m'agafo el fil que s'acaba d'exposar perquè crec que estem en un món una mica estrany, no? on les opinions són sagrades i els fets relatius, quan hauria de ser el contrari. Mm-hmm. I ja que parlem de violències, el que hi ha sobre la taula des del 2023, des del 2003, són més de 1.200 dones assassinades. I si parlem de violències, doncs truquem ara al Departament d'Interior de Mossos i al Ministeri d'Interior i diem, dels centenars i milers de denúncies per violència sexista, sí, masclista, sí, quants homes hi ha i quantes violacions d'homes hi ha,
Joan de Déu va fer un informe.
Perquè em sembla que això és o sigui, desplaçar completament el debat central que situa el feminisme. I jo estic completament d'acord amb el Joan, és a dir, jo no sé si Rubiales, i m'interessa molt, i havia decidit jo, no puc saber. No puc saber.
Però, és absolutament
sí,
igual.
Sí que sé que hi havia, com ha dit, jerarquia, poder i abús.
Sí, sí, per això l'acusació...
La lògica del manifestant és completament inversa. La manifestant és la paraula. Em sembla que és un debat que el que pretén és desplaçar i no atendre el reclam quotidià que des de fa molt de temps fan els feminismes en plurals d'una violència sistèmica quotidiana i estructural. És enriure-se'n una mica.
No?
O sigui, quantes denúncies hi ha? Dels milers de... O sigui, l'any... Han pujat un 11% aquest any les denúncies.
Però si jo estic totalment d'acord, però la violència... Però, truites, a veure, David, una pregunta. Hi ha alguna violència acceptable per part teva?
No, la violència per mi... Ja
hi ha alguna violència,
violència,
tipus de violència
mai
acceptable?
Mai és una opció, és una imposició. És una imposició.
Però hi ha algun cas de violència acceptable per part teva?
Sí, la resistència al gueto de Varsovia, la resistència partisana, la resistència al nazisme, perquè però per mi, moralment, no és acceptable. Insisteixo, la violència per mi mai és una opció, és una imposició dels altres. Hi ha hagut moments en la història duríssims, les dones kurdes quan combaten l'estat islàmic, i que em parlis de violència quan estem armant la frontera sud d'Europa amb metralletes, helicòpters contra la migració pobra, o sigui, no pensar que la violència és sistèmicament estructural per milers i milers de persones en aquest món, entre d'altres, com una forma econòmica, la pobresa, d'aquest 30% de catalans i catalanes.
Hi ha alguna violència sexual que per tu sigui acceptable?
Mai, enlloc.
Vale.
Doncs, però hem de definir què és la violència sexual.
Per tant, és igual de quin...
És que hem de definir què és la violència sexual.
El petó d'un manifestant que s'enfronta a la violència policial li fa un petó.
Però no podem tampoc fer veure que no hi ha algun cas dels altres que, pues que si hi és, també s'ha de...
El petó de la dona manifestant s'assembla més al manifestant de la manifestant portuguesa que a l'abril 74 li posa un clavell al fusell de l'exèrcit, per dir, ei, què estàs fent? Que no a cap relació amb la dinàmica de dominació, desig o violació sexual d'una agenda policial.
Són tres quarts, pràcticament tres quarts d'onze. Miquel Buch, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Bé, bueno, diguem-ne que entrava dins d'un dels possibles escenaris d'aquesta sentència, per tant, doncs, assumint-ho.
Si em permets, jo crec que la notícia la tens... Vaja, no sé si t'ajudarà gaire o no t'ajudarà gaire, però jo sé que perquè el primer que m'han preguntat alguns del partit i alguns del teu entorn amb missatges que m'estan enviant en aquests últims minuts, jo crec que la resposta te la donarà David Fernández, perquè la pregunta que em feien és si el Miquel Buch i el Lluís Escolà entren en l'amnistia que podria demanar a Junts per Catalunya en les negociacions. I David, Miquel Buch t'escolta perquè us puguis explicar tu mateix.
No, jo que entra completament amb els càlculs que... Bueno, bon dia primer, Miquel.
Bon dia.
I tota la solidaritat. Ja hem dit abans que ens semblava una part important de la taula, no tota, una pèssima notícia, però és obvi que en el recompte que està fent la Comissió de Drets Civils i Polítics d'Òmnium, que ara quantifica en 1.432 les persones susceptibles de l'amnistia, i dic susceptibles perquè els 1.066 ferits no han de ser amnistiats de res, ni els 700 absolts o arxivats no han de ser amnistiats de res, i aquí ho dèiem, que entrava clarament en el que hauria de ser una amnistia que resolgués les conseqüències del conflicte que va arrencar abans de l'octubre del 17, però que a vegades s'ha de dir en tota la seva dimensió. És a dir, els darrers quatre presidents de la sanitat d'aquest país han estat, no?, inhabilitats, perseguits o judicialitzats, dos meses del Parlament, i milers de persones, entre elles tu, amb aquesta sentència que t'afecta tu i a Lluís, no?, i que també expressa molt quin és el conflicte que estem vivint.
Encara. Miquel?
Sí.
Esteu en la llista d'Òmnium? I ja estàveu en la llista d'Òmnium, per entendre's. Per la qual cosa, Òmnium ja s'esperava una sentència com aquesta.
Bueno, sí, a veure, el tema d'amnistia jo crec que ara mateix doncs, és un tema que recorre, no?, i un possible hipotètic acord que pugui haver-hi mandat, no?, però més enllà de l'amnistia, el que està clar és que aquesta sentència, vaja, diguem-ne que ha sigut redactada i notificada en un mes, en tan sols un mes. O sigui, portem dos anys i escaig pendents de judici, i en un mes, perquè el mes d'agost és inhàbil, tot just el 14 de juliol acabem el judici, i el 14 de setembre ens han notificat, per tant, a mi d'entrada em sobta la celeritat i la rapidesa que ha tingut la justícia en aquest cas, que malauradament hi ha 50.000 casos de gent que pateix que la justícia no és tan ràpida, no? Per tant, la primera evaluació és aquesta, no? La sorprèn la rapidesa. En segon cas, dir també que jo que vaig participar en tot el judici, vaig sentir tots els testimonis, vaig sentir tots els peritatges, vaig sentir-ho tot, encara em sorprèn molt més aquesta sentència tan bèstia, la veritat. I, per tant, la considero injusta. Ara el que farem és llegir-nos aquestes més de 80 pàgines, veure en què basen aquesta condemna, i a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb el recurs, perquè és evidentment que jo la considero injusta, val? I, per tant, doncs, la recursarem. No tenim cap altre remei que recursar, perquè estic convençut del que vaig fer i estic convençut que el judici va anar molt bé. Per tant, doncs, la recursarem.
Jo pregunto, quina és la tesi de Miquel Buch respecte al que va passar amb la... Clar, la Fiscalia diu que Miquel Buch va contractar amb un sergent, amb en Lluís Escolà, com a assessor del departament, quan en realitat l'objectiu era que fes d'escorta del president. Era així?
Bé, jo el que puc dir, perquè no he llegit la sentència, no l'he llegida, però tal com va anar el judici, l'acusació es basava més en Vueling i en tuits. No es basava en res més, en Vueling i en tuits. I en un moment donat, doncs, dona la sensació de que no van escoltar tots els peritatges de gent professional del món de la funció pública que explicaven què és un assessor, que explicaven quines són les condicions per ser un assessor i que explicaven d'alguna manera que el que va fer, en aquest cas, el Lluís Escolà, era perfectament legal, no? Per tant, d'entrada, a mi em dona la sensació que la sentència és més de Vueling i de tuits que no pas del que va passar en el judici o del que van mostrar professionals de destacada, diguem-ne, notorietat i reconegut prestigi, que van demostrar que, en aquest cas, nosaltres teníem la raó.
La tesi seva quina era, exactament, conseller Buch?
La tesi meva respecte a què?
Respecte al que va passar exactament i la relació que tenia el Mosso d'Esquadra amb el president Puigdemont.
No, la meva tesi és que un conseller, sigui d'interior o sigui de qualsevol altre departament, té una sèrie de prerrogatives, una d'elles és poder nomenar uns assessors que l'han d'assessorar. I allò que està escrit, si han de fer informes, si han de fer una cosa, si han de fer una altra cosa. El que està clar és que es basa única i exclusivament amb la confiança que té aquest polític amb aquesta persona. Val? Però això no passa al Departament d'Interior, això passa a tota la Generalitat de Catalunya, passa a l'Estat, passa al Govern d'Espanya, passa a les diputacions, passa als ajuntaments, i és una, diguem-ne, un dret que té un polític de poder contractar a una sèrie de persones, en funció de l'administració més o menys, que són persones que l'assessoren. Val? I això està completament regulat i legislat de que una feina d'assessor no la pot fer un funcionari. I una feina de funcionari no la pot fer un assessor. Val? Per tant, està estrictament regulat. Això passa a totes les administracions de tot l'Estat espanyol i resulta que a qui persegueixen és a mi. Bàsicament, doncs perquè vaig contractar l'assessor a un Mosso d'Esquadra que tenia una bona relació amb el president Puigdemont.
Ja. No sé si que el president Puigdemont no disposi d'escort oficial és una anomalia?
Bé, jo això ho vaig defensar en el judici, abans del judici, i ho continuo defensant ara. El president de Catalunya té uns drets, l'expresident, qualsevol expresident de Catalunya té uns drets, i en aquest cas la Generalitat els ha de garantir. Però atès que aquest president està fora de Catalunya, tu has de fer un recorregut legal via Madrid, que et deixen o no et deixen, en aquest cas el president Puigdemont no ens van deixar. Però jo crec que això tampoc és important, però ara mateix, per mi, el que és més important és això, és aquesta rapidesa que han tingut a sentenciar i que realment crec que, tal com en el judici i qualsevol persona que el seguís, troba aquesta sentència desorbitada.
En tot cas, és clar, l'ha agafat a contrapeu o s'ho esperava?
No, ja ho hem comentat abans, dins dels escenaris que hi ha i veient el que hi ha anat passant amb altres persones que també han quedat sorpresos, no? Com dic que jo em vaig tirar molts dies davant de l'Audiència Nacional del Tribunal Suprem quan va passar tot el que va passar durant l'any 2017 i l'any 2018. Per tant, diguem-ne que hi estem tots una miqueta curats d'espans.
Pareta Íñigo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vas seguir... Bon dia, és que no he avisat el tècnic, bon dia. Tu vas seguir el judici?
Sí, vam...
Quan n'has vist 4 anys i mig, t'has posat les mans al cap?
Per un costat et diria que no m'ha sorprès, perquè, bé, tots sabem una mica la tendència que hi ha en el món de la justícia i la sala que jutjava a Miquel Buch i el sergent Escolà, tothom la té per una sala més aviat conservadora, en aquest sentit, però sí que...
Els nivells del futbol és que estem futbolitzant-ho tot. És a dir, és un àrbitre, si és un àrbitre conservador, si és un àrbitre progressista, parlaven abans dels àrbitres, si és un àrbitre permissiu, si és àrbitre del Madrid, del Barça.
Clar, això podria ser un indicador, no? O et feia pensar que podia anar cap a un costat, però tampoc era res segur. A vegades doncs, hi ha sorpreses. El que sí que volia destacar d'aquest judici és que una mica aquesta sentència el que avala és la intencionalitat. És a dir, pot semblar sospitós des de fora que doncs justament fitxis com a assessor la persona que va ajudar Puigdemont a marxar a Bèlgica i que durant els, no recordo exactament, 9 mesos, conseller, si no recordo malament que va ser assessor, va viatjar 18 vegades a Brussel·les. Però és que no el condemnen pel fet de viatjar a Brussel·les i suposadament haver fet d'escort. Això no entra. És a dir, aquí el que estan condemnant és la intencionalitat de Miquel Buch a l'hora de fitxar com a assessor el sergent Escolà. Clar, això és molt interpretatiu, és molt subjectiu, no? Pots sospitar, pots dir, no és normal que un assessor passi temps fora, però davant el dubte sempre és in dubio pro reo, no? Davant el dubte de realment tenir al cap a Miquel Buch fitxar aquesta persona perquè fes d'escorta de Puigdemont.
Aquí estàs posant en dubte... El judici no es va exposar cap prova que demostrés això que dius.
El que es va exposar són proves dels viatges que va
fer. Per tant, conseller, estem parlant de que l'han condemnat per les intencions. no per les accions. Però,
això és una opinió d'un expert com l'Íñigo. Jo avui per avui, sense haver-me llegit la sentència, no vull pronunciar-me. Jo la vull llegir primer. Val? Per tant, el que sí que és veritat és que això dels viatges que dèieu durant el judici va quedar provadíssim i a més documentat que molts dels viatges que se citaven eren uns dies al mes d'agost, uns dies al mes de Nadal, un cap de setmana llarg, un pont, no? Que per tant deies, bueno, pues, si d'alguna manera un assessor o un treballador públic o privat, el responsable que té a sobre, ha d'estar pendent d'on va de viatge en els seus dies lliures, jo crec que això vulnera qualsevol dret laboral i fins i tot constitucional. Per tant, bé, doncs, miri, en aquesta persona se l'acusa d'haver viatjat a Brussel·les els dies de festa.
Acabem de seguida, però abans, David Fernández, vols dir alguna cosa?
No, jo volia fer una síntesi entre que comencem i acabem, perquè com parlàvem de l'Aznar, crec que a les portes del 6è aniversari del primer dia d'octubre la solució dels que es concentraran a les manifestacions que vindran en contra de l'amnistia és que el senyor Miquel Buch surti a la presó l'any 2027 i fins l'any 2032 no pugui tornar a exercir la funció pública. Si això és una solució política democràtica, que vagi Déu i que vagi.
David Fernández, per acabar, conseller Buch, David Fernández deia que vostè pot entrar dins de l'amnistia. Per tenir-ho clar, demanarà formar-ne part?
Bé, jo ara per ara enteneu que jo ara per ara tinc la sentència, el que vull és analitzar-la i avançar-la. Jo entenc, perquè ho has dit tu mateix, que hi ha una llista de proposta d'amnistiats, no? I pel que hem dit, doncs hi ha una sèrie de casos, una sèrie de persones que estan dins. Jo més que entrar amb les persones, jo vull, en tot cas, si fem l'amnistia, jo crec que té sentit pel que hi ha darrere fons, no per les persones en concret, sinó pel darrere fons que hem patit molts catalans i moltes catalanes bàsicament per pensar diferent de l'estat espanyol, no? I per tant, doncs, jo crec que més que personalitzar-ho, el que hem de defensar és de dir, escolta, aquí entenem que la justícia o l'estat ha obrat d'una forma molt dura, molt estricta, fins i tot a vegades vulnerant la mateixa llei que ells defensen, i que per tant nosaltres el que demanem és que això ha de deixar de ser cins. És que si no, no ens considerem que vivim un país democràticament com cal.
Molts ànims, conseller Buch, fins ara.
Moltes gràcies, bona abraçada.
Bon dia, bon dia. Són les 10 i 56 minuts. Benet, vols dir alguna cosa més?
No, que, a veure, jo crec que, evidentment, ens hem de llegir la sentència, però el que està clar és que jo no dic, per exemple, que no fos així, que Buch no contractés a Escolar sabent que acabaria fent d'escorta de Puigdemont. El que dic és que no, en el judici
no
van aparèixer proves fefaents, missatges que diguessin tranquil, tu ves quan vulguis cap a Brussel·les, que aquí taparem, és a dir, això, estàs els jutges d'alguna manera...
Es castiga la intenció.
La intenció. Que podria ser així, però podria no ser-ho, i per tant, davant el dubte, sí que es veu una intencionalitat o una exigència, no?, unes ganes de perseguir més enllà del normal. I això obre la porta a que qualsevol assessor, i tots sabem que molts polítics tenen molts assessors, que sí, li faran d'assessor, però també fan coses pel partit o fan altres tipus d'activitat, entrarem, o la justícia entrarà a valorar si estan fent d'assessor el 100% del temps que haurien de fer d'assessor i com fan d'assessor, si han d'estar presencialment o no.
Per mi obre la porta una cosa molt més greu, i és que el dret penal es basa en la prova. Si no hi ha prova, no hi ha sentència, no hi ha condemna possible. És a dir, posa en perill
la càrrega de la prova.
Posa en perill el dret penal, no només el dels assessors. Ara resultarà que poden jutjar la intenció de qualsevol ciutadà en funció d'allò que interpretin els jutges.
Bueno, un moment, sisplau, queden 3 minuts per a les 11 i anem recollint, un segon.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Aquesta setmana tasta la tonyina en oli de girassol dia mar i marinera amb un 21% de descompte per només 1,69 al pack de 3 a botigues i a dia.es.
I a Banys i Banys, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Los intercambios de casa son gratuitos.
Belén Cuesta y Jorge Suquet protagonizan El Cuco, el thriller sobrenatural de Marta Argarona.
¿Cómo coinciden las paredes?
¿Tienen una habitación secreta?
Presentada en el Festival de Málaga, 15 de septiembre en cines.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això...
És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.